21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Avui el dia Mallorca, som a Calvià, som concretament a l'hotel Melià Calvià Beach de Magaluf, perquè ahir, avui, demà i passat demà s'hi celebra el Connecta. És una trobada professional internacional enfocada a la creació i producció de continguts televisius. Així que durant aquesta hora xerrarem amb els protagonistes d'aquest Connecta, que parla de temes molt variats, com per exemple l'intel·ligència artificial, els formats verticals en els mòbils, i com que som a Calvià, començarem parlant amb la seva primera autoritat, que nosaltres, que el seu balla, el senyor Juan Antonio Amengual. Senyor Amengual, benvingut. Com estem?
Encantat d'aquí estar amb vosaltres, Jaume, i saludos a tota l'audiència d'IB3.
Primeres sensacions de què Connecta, perquè ahir ja vareu parlar de Calvià com a plató de cinema. I ara, a micro tancat, vostè i jo dèiem que és com un petit plató, és una petita Mallorca tot amb un Calvià.
Jo crec que som uns privilegiats, i tant tots els mallorquins com especialment els calvianers, perquè tenim un entorn que podria obrir-se a qualsevol escenari de qualsevol pel·lícula. De fet, hem fet un curt promocional i surt un James Bond mallorquí que ho conta d'una forma molt, molt divertida, i surt Puerto Portals, i surten les torres de defensa, i surt una playa, la pel·lícula del tiburón, James Bond, El Padrino, i vincula totes una sèrie d'escenes que en els finals estem... El que volem introduir aquí és un gran plató de cine que el viant tot el seu entorn, i sobretot també Mallorca, ja que estem, perquè Palma també està col·laborant en aquest event.
I en part, amb una infraestructura per acollir, si volem, allò dels Anells, perquè no serà per places hoteleres.
No, si hem de dur tots els orcos i tots els...
Jo crec que hi cabrien, eh?
Ho tenim. Podrien venir fins a... Crec que tenim 60.000 places hoteleres, imagina't.
I a més, paisatges molt diversos. Ara, micro tancat, en parlàvem. Platges, la finca de Galatzó, es put del Galatzó, que una part pertany a zones urbanes, a pinars, penyes de gats,
el museu del Puig de la Morisca,
que ara també el parc arqueològic dels Puig de la Morisca, que en vàrem parlar l'altre dia, que se'n fan rutes arqueològiques. Tenim iglesis petites com l'iglesi de la Pedra Sagrada,
i més grosses com la de Calvià.
Efectivament,
o sigui, tenim un entorn privilegiat, i nosaltres el que hem cercat, tot d'una que va sortir l'oportunitat de poder fer Connecta Calvià, de celebrar aquest 10 aniversari, vàrem començar a treballar. El primer i molt important ha estat que ens hem alineat totes les institucions, el govern, el Consell, l'Ajuntament de Calvià, l'Ajuntament de Palma, i tots plegats hem empès fort perquè aquest esdeveniment se faci aquí. Per una part, promocionam un esdeveniment de mans, d'eventos i congressos a Calvià, i després, el més important és que aquí, ara mateix, s'està cultivant una llavor que pot donar uns fruits, que són rodatges que poden venir, perquè ara tenim gent de 30 països diferents, 400 professionals del món audiovisual, tenim artistes, tenim plataformes, tenim un món que està envoltant i reunit a totes les sales, que a més coneixeran l'entorn de Calvià, de Magalluf, concretament de Calvià, de Palma, de Mallorca, i per tant tindrà una oportunitat de conèixer el nostre principal actiu, que és el nostre patrimoni. I una cosa que jo també m'agrada molt dir és la llum. La llum que tenim a Mallorca no la té ningú, i és un gran actiu per nosaltres. Per tant, nosaltres fent d'anfitrions entra dins un pla estratègic de crear una indústria o poder donar suport a una indústria que pot desenvolupar moltíssima activitat complementària, que pot ser un element de desestacionalització clar, i que a més convidaria a que també després te dona una promoció en el mateix destí, que podran comunicar moltíssimes coses de com és Mallorca, l'autèntica Mallorca, el patrimoni de Mallorca, l'entorn i tot el que està envoltant, fora del nostre típic sol i playa, que sempre el tindrem, però poder ampliar la temporada i poder crear una excusa perquè venguin a fer grans rodatges aquí, pues seria una cosa molt guapa.
La llum. A quin mallorquí no li ha passat veure una escena per televisió o per cinema?
I sabem que és Mallorca.
Això és Mallorca.
Estic d'acord.
A què sí?
Sí, sí. Mira, no sé quina pel·li era, que vaig veure que s'havia rodat a Formentor, i pareixia, i deien que era el sud de França. Dic, el sud de França.
Això el nostre.
Això el nostre, el nostre.
Ah, per no parlar de l'impact econòmic que tindria l'oferta complementària, no només en els hotels, perquè han de parlar que els rodatges de cinema són un visitant amb un poder adquisitiu. És a dir, no...
Home, tota la indústria, quan ve un rodatge d'una pel·lícula, hi ha un munt de factors de gent guapa, de actrius, sí, i artistes, bé. Però tot el voltant de producció, tota la producció, tot el que és l'organització, hi ha una indústria enorme que va amb uns pressuposts molt importants i, per tant, és un turisme, seria un turisme o una indústria de màxima qualitat que mos complementaria i, sobretot, la visibilitat que te dona. Ara, per exemple, Madrid, València, Àlaba s'ha posat de moda, s'està rodant ja moltes pel·lícules a Àlaba perquè tenen avantatges fiscals i això és el que nosaltres haurem d'acabar cercant, que també els productors vulguin venir a Mallorca perquè el fet de la insularitat condiciona molt, perquè per molt guapo que sigui Mallorca, en el final té un sobrecost i hem de poder compensar aquest sobrecost de qualque manera. Però estem treballant, estem creant un espai, un entorn i donar un espai que ja s'ha fet, perquè Calvià enguany, que dèiem que és l'any Calvià Plató de Cine, hem creat 10 escenaris concrets del municipi on s'han rodat ja escenes diferents i pel·lícules diferents, i això també ho estem posant en valor perquè la gent ho conegui. Recons com El Mago i La Finca Glatzó i tot això, pues, és molt important.
Per no parlar de la mà d'obra local que sempre contracta un rodatge. Jo de jovenet vaig fer feina, que era molt de rodatges, de conductor, d'ajudant de localització, tirant cables i s'apaga bé. És a dir, o sigui que hi hauria molt de calvianers que també trobarien feina donant una mà, fent destres, fent de conductors...
I potser per... mos surt qualque artista, també.
Ah, bé, a saber bé, que artistes també en tenim.
Tenim molts.
Però dona feina, un rodatge. Perquè, clar, de vegades que ve de fora no coneix el lloc i necessita un conductor.
És una gran indústria i crec que l'hem de donar-li alfombra roja perquè arribin i se sentin còmodos i que coneguin una Mallorca, que a més és molt important.
Però... I mai tan ben dit a l'Estora Vermella. Avui parlant de cinema, però que el dia està fent moltes coses per diversificar. Fa poc vam parlar de fer reviscolars Parc després de la Morisca, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, rutes de senderisme, diversificar l'oferta. El Sol i Platja sempre el tindrem, sempre l'hem tingut. Però darrerament troc que com que estàveu fent moltes coses.
Sí, és un pla estratègic que duim, que estem duim d'una fulla de ruta en el qual Calvià ja va ser pioner en desenvolupar el binomi turisme-deporte. El deport està molt instaurat a Calvià, tenim grans tornejos de tennis, de golf, de vela, de maratons, de triatlons i de carreres de muntanya, i ara venia la part de la cultura. El FLEM ja farà, crec que és la desena edició a Calvià, inclús estem preparant per donar que se creï un premi literari dins el propi FLEM, amb el nom del FLEM, el Mallorca Live, que també és una desena edició, i ve enguany, serà més internacional que mai, ve de Prodigy, ve en David Guetta, que serà boníssim, i tenim un espai cultural dins, i després ara tot això de la part, diguéssim, del món audiovisual i de la part del cinema, pues mos complementa perfectament per diversificar tot el que és l'oferta, tota l'oferta hotelera, l'oferta de congressos, l'oferta d'un espai que va més enllà d'un Sol i Platja, que no podem renegar mai, perquè és el nostre principal factor pel qual venen els turistes a la nostra illa i perquè venen a Calvià, però també els hi hem de donar més excuses perquè puguin venir, no a la punta de temporada, sinó que venguin tot l'any. I aquesta indústria pensant que mos pot complementar perfectament.
Una darrera pregunta, perquè sabem que avui és un dia en què està molt sol·licitat, però la darrera vegada que mos vàrem veure va ser per la inauguració de la nou passeig marítim de Magaluf. Hi ha hotelers que diuen que ja se comença a notar que Magaluf és un nou Magaluf. No sé si teniu des dels consistoris la mateixa sensació, però hi ha hotelers que ja diuen sí.
Sí, sí, jo crec que hi ha una realitat de transformació que ja ve darrere. Nosaltres hem espitjat fort, però és una transformació que ja els propis hotelers i tota l'oferta complementària, restauradors, ja van reforçar i van fer un gran canvi. El segment del públic que ve també està canviant. Això és una evolució que no canvia d'un dia per l'altre, però podem parlar que la llei de turisme responsable mos ha reforçat i mos ha ajudat a la que financia aquest esdeveniment, ho fem a través de la llei de turisme responsable, de fons que estan estrictament dedicats a Magaluf i per llevar la imatge o la mala imatge que pogués tenir Magaluf. I el que tu dius, ja és una realitat aquest canvi, el passeig marítim que hem fet, que és un passeig marítim espectacular, que a més compleix un munt de requisits de temes de sostenibilitat, d'aigua recuperada, de vegetació autòctona, de llums que són amables amb el medi ambient. En qualsevol cas hi ha una gran transformació, però encara ens queda molta feina per fer. Tenim ara una inversió de 6 milions d'euros per arreglar tot el que és la part de tormentes i recollides d'aigües, perquè quan plou molt hi ha un parell d'espais dins Calvià que se queden inundats i al final ara li donarem una solució. Però bueno, què s'està fent? I jo, abans d'acabar, el que vull és recordar a l'audiència, si me permets, la festa que farem el 27 de juny, hora baixa, que tothom està convidat, serà un concert, el primer concert de la Simfònica de les Illes Balears a una playa. A més, complementarem amb 300 drons que faran ses delícies i com...
On serà això, Santa Porta?
A la playa de Magaluf.
A la playa de Magaluf?
Clar, perquè sa festa...
27 de juny.
27 de juny.
Sa Simfònica.
Sa Simfònica, sa playa.
Amb un espectacle drons. De drons.
I tothom allà a sa playa, en ses seves tovalloles, i tindrem un escenari, i serà sa festa, diguéssim, sa demostració una mica de força de que Magaluf ha transformat i que serà una gran festa de la qual volem fer participes a tothom, que venguin a disfrutar, crearem pàrquing dissuasoris, volem que la gent vengui a passar aquesta hora baixa del 27 de juny, confiem que tinguem bon temps i que no mos espanyi el dia.
Ah, final, però farà bon temps.
Jo confio, i per tant serà una gran festa i vull aprofitar per dir-la, perquè també, a més, com que és l'any del cine, bandes sonores, o sigui...
Oh, aquí quina meravella!
El mestre Pablo Mielgo també està preparant...
Meravellós!
Bueno, ho tenim tot organitzat.
27 de juny, platja de Magaluf, concert de la Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, amb espectacle de drons.
De drons.
Juan Antonio Amengual Valde de Calvià, no li robat més temps, perquè avui és un dia que sabem que està molt enfeinat. Moltíssimes gràcies per haver estat a nosaltres.
Gràcies i de tres.
Nosaltres ara volem entrevistar a una de les persones que més importants d'aquest acte, ja que du en realitat la comunicació i la premsa d'aquest festival, que no de vegades reuneix a un caramull de gent, professionals del món de l'audiovisual, i la veritat és que n'hi ha tants que la primera pregunta que li volen fer és la responsable de comunicació i premsa Desconecta, Eva Zalbe. Com estàs?
Benvinguda. Muy bien, bon dia, gràcies.
¿Cuánta gente hay hoy aquí y en estos días cuánta gente va a pasar? Porque ¿y qué tipo de gente? ¿Productores? ¿Directores? Porque estoy viendo a Tony Bestard, por ahí, lo tengo aquí delante. Hay un poco de todo.
Te explico, dime, efectivamente, hay un poco de todo. Lo primero que quería es puntualizar que Conecta no es un festival.
No, no.
Es un evento de industria profesional. Y esos son los perfiles que tenemos aquí. Tenemos directores, tenemos guionistas, tenemos productores, tenemos plataformas, canales de televisión, y es internacional. Es decir, tenemos 30 países representados aquí en estos días, en esta semana. Son profesionales que vienen desde Alemania, Francia, Italia, hasta países del otro lado del charco, porque Conecta nace como una comunidad y un evento para unir Europa con América Latina y Estados Unidos para coproducir. Es un evento de coproducción. Me has preguntado, perdona, la primera pregunta era ¿cuánta gente estamos aquí?
Aproximadamente.
Superamos los 400.
Madre mía.
La idea era, o nuestro techo, digamos, el objetivo eran 400 y los hemos superado.
Madre mía. Eva, antes por los pasillos hemos estado hablando de hay un montón de ponencias, de debates, pero hemos estado hablando de dos temas que nos han apasionado a los dos. Vais a hablar de los derechos de autor de los temas o las creaciones hechas con inteligencia artificial.
Sí.
Y aquí hemos tocado eso, porque claro, a mí ni se me había pasado por la cabeza. ¿De quién es el copyright de algo hecho con
IA? Es muy controvertido, todavía es muy controvertido. Es decir, en principio tú como creador eres el dueño de tu creación.
Sí.
Lo que se permite, o la idea de que tenemos todos en mente en el audiovisual, es que puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero no suplir al creador.
Claro.
Es decir, te pueden ayudar a dar retoques, te pueden incluso mejorar alguna idea, alguna redacción, pero eso no puede suplir la parte creativa y de la propiedad creativa, de los derechos del autor, no lo puede suplir. Lo puede mejorar e implementar, pero nunca será dueña la plataforma de IA de esos derechos.
Porque si no, estaríamos metidos en un buen jardín.
Sí, de todas formas, Europa es muy proteccionista, sí, frente a Estados Unidos, que es casi al contrario, ¿vale?
Eso sabe quien pueda allí, la
y
verdad.
Lo importante es regular cuanto antes, porque hace un año todavía estábamos discutiendo si lo íbamos a usar o no, y hoy en día creo que es generalizado el uso de inteligencia artificial para todo, de colegios a universidades, de alumnos a profesores, y en nuestro medio es, digamos, que una herramienta que utilizamos todos los días. No es a futurible, sino es real. Y está cambiando mucho la fórmula de producir y también la fórmula de consumir contenidos, porque esa es otra parte que no estamos hablando.
Sí, 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 ahora lo hablaremos. Pero
las plataformas, los algoritmos, es pura inteligencia artificial.
Estamos en un momento como cuando George Lucas empezó a grabar delante de cromas y los actores ni siquiera veían el resultado de las películas hasta el final, ¿no?
Acto de fe.
Sí, y claro, lo de la inteligencia artificial, incluso mañana tenéis un debate.
Mañana
porque tenéis gente a favor y en contra.
Exactamente. Mañana lo que hacemos, digamos, es un juicio a la inteligencia artificial, juicio a la IA. Entonces tendremos profesionales a favor, profesionales en contra. Tendremos también el punto de vista legal de qué sí y qué no, y cómo se tiene que regular y cómo está regulado en este momento, perdón, que todavía falta mucho.
Claro.
Mucho camino. Y estará abierto a que la audiencia se pronuncie también.
¿Tú personalmente te puedo pedir tu opinión al respecto o te la reservas sobre la inteligencia artificial? Te la vas a reservar. Yo no sé, yo creo que se puede usar todo en su medida, ¿no? Como dicen los médicos, no hay venenos, hay dosis.
Exactamente,
todo en su medida, ¿no? No sé.
De todas formas,
si te bebes 10 litros de agua, seguro que te mueres. Y el agua es buenísima, es el ejemplo.
Efectivamente, pero hay dos debates. Uno es el de la inteligencia artificial y otro de los nuevos formatos de crear contenido, es el contenido vertical. Contenido vertical es el que se está consumiendo en los teléfonos, en las tablets, en YouTube. Eso lo llamamos contenido vertical. Pero además está el microdrama, que está especializado en ficción dentro de lo que son contenidos verticales.
Madre
¿vale?
mía.
Que no es lo mismo. Y eso también está generando un debate. Para poder producir contenido vertical, es verdad que los youtubers o influencers están todo el día generando contenidos, ¿eh? De hecho, se autodefinen como creadores de contenido y lo son, ¿vale? Y lo que vamos a ver nosotros mañana es si ese paradigma del contenido vertical va a cambiar las fórmulas de producir para televisión y en el audiovisual también, que de hecho las está cambiando.
Antes, cuando nos hemos encontrado por los pasillos, yo te he dicho, sí, uy, pero eso va a hacer perder audiencia, ¿no? Porque yo no me imagino a una señora viendo, y tú me has dicho, no te equivoques.
No, efectivamente, es que estamos muy sorprendidos por dos cosas. Una, porque producir en vertical no es necesariamente más barato, ¿vale? Tú tienes que tener a los guionistas pensando que es una producción en vertical. Es decir, los planos tienen que estar pensados ya y adaptados.
Han de ser más cortos.
A ese consumo, efectivamente.
Han de ser planos más cortos, no puede haber planos generales, claro, porque no se ve la iluminación del fondo ni el campo maravilloso aquel que saca Clint Eastwood en Sin Perdón.
Absolutamente, no. Es otra forma, claro, de producir, de pensar, es decir, de crear el guión desde cero para un contenido vertical. Y es súper interesante. De hecho, tenemos una charla hoy donde se crea un contenido vertical en directo. Y te dan los tips, te dan, digamos, los consejos, productores que ya tienen esa experiencia de qué no debes hacer.
Claro.
Porque consume mucho tiempo.
Claro.
Y puedes al final tener el resultado de una obra fallida y que no funcione. Que no funcione visualmente, porque no deja de ser audiovisual.
Me imagino que el contenido vertical, entonces, lo que necesitará será un buen guión, una buena historia.
Básico.
Porque básico. Tú puedes hacer cosas muy espectaculares, pero que al final la historia sea la de siempre. Sí. Chico conoce chica y todo esto, que inventaron los griegos, que creo que solo hay 21 historias.
Era lo que estábamos comentando antes, que es sorprendente. Uno piensa que el contenido vertical solo lo consumen los teenagers, o los adolescentes, o hasta 30 años.
Sí, sí.
No, no es cierto. Hay mucha gente mayor consumiendo telenovela en el móvil, contenido vertical.
Sí. Qué curioso. Luego también, ¿cómo han cambiado las audiencias hoy en día con las plataformas?
Uh-huh.
Bueno, hablábamos antes de nuestros hijos que no ven la tele.
Totalmente. Totalmente.
Esto también, me imagino que el sector tiene que al menos encender una luz roja y decir, hey, las cosas están cambiando.
Están cambiando mucho. Fíjate que el principal canal de consumo de contenidos en Reino Unido, por ejemplo, ya no es la BBC, que para todos los que trabajamos en audiovisual y más en contenido informativo siempre es como una referencia. Hoy en día es YouTube. Esos son los proveedores de contenido con mayor audiencia en Reino Unido.
Madre mía. Y entonces habrá una fragmentación de la audiencia. Total. Antiguamente, acuérdate, todo el mundo veía el 1-2-3, ¿no? Porque solo había una cadena.
Solo había una cadena.
Porque solo había una cadena. Salieron las privadas, hubo una fragmentación.
Uh-huh.
Han salido las plataformas, todavía más fragmentado. Uh-huh. Si fragmentamos los formatos, entonces ya no habrá líderes, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Está cambiando todo. No solamente está cambiando la producción y la emisión de contenidos, sino también la comercialización de los contenidos. Y eso también es objeto de debate aquí. Es decir, el branded content, la publicidad en los cortes no funciona como funcionaba antes. Hay menos audiencia, está muy fragmentado. Y hay nuevos contenidos que se están generando desde las marcas, por ejemplo, que es lo que llamamos branded content o contenido de marca.
Sí.
No sé si mucha gente, probablemente los que nos están escuchando ahora, no sepan, o algunos sí sabrá, que hay marcas que son productoras de contenidos como Red Bull, por ejemplo, sí, que hace sus propios programas. Y hay también un contenido en América Latina, por ejemplo, que está pagado por las marcas para los canales de televisión. Aquí lo que estamos poniendo en común con acceso a todo el mundo es contraste e ideas que están funcionando en otros países para poder aplicarlas aquí también.
Bueno, y lo de si va a quitar trabajo o no, volviendo a la IA, porque es que ese es el debate eterno. ¿Tú qué opinas? Porque unos dicen que la IA la programan los humanos. ¿A quién va a quitar trabajo?
Yo creo que lo que va a hacer es reestructurar el trabajo.
De acuerdo, ya. Como porque los ordenadores.
Exactamente igual, exactamente igual. Y aparte que sería absurdo que cerrásemos los ojos y no... que cerrásemos los ojos y no estuviéramos abiertos a la utilización. Porque, como decíamos antes, en Estados Unidos no es restrictivo el uso, tanto como queremos en Europa controlarlo. Entonces tenemos que tener cuidado de no quedarnos atrás en esa regulación.
Esa tarde tenéis una charla, creadores versus broadcasters. ¿Quién tiene el futuro del entretenimiento en sus manos? ¿Quiénes son los broadcasters?
Los canales de televisión son los broadcasters. Los lineales, los públicos, los privados, vosotros sois un broadcaster, es decir, los emisores de contenido. Y luego hay que sumar que como emisor de contenido también están las plataformas y también está todas las plataformas digitales no televisión. Por ejemplo, y volvemos al caso de YouTube, TikTok, son realmente hoy en día grandes plataformas de exhibición de contenido y generadores de contenido. Son, digamos, que el principal contenedor de contenido no propio es YouTube.
Eva Salve, responsable de comunicación y prensa del Conecta. Estaríamos horas hablando. Es imposible estar en todas las ponencias y sabemos que tienes otra entrevista y no queremos robarte más tiempo.
No, feliz, encantada.
Eva, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena por montar este encuentro de profesionales y adelante. Y a ver si viene algún rodaje por aquí, por Calvià.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias, Eva. Gracias. Un minuto por publicidad y tot d'una parlarem amb més protagonistes de aquest Connecta.
Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Perdoneu, que tenia el micròfon mal col·locat. És cosa de novells, la ràdio. 12:31, continuem en el Melià Calvià Beat, a Magaluf, en el Connecta, que és aquesta trobada de professionals del món audiovisual. I estàvem entrevistant en els seus protagonistes. Una d'elles és Diana de la Quadra, que és la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Diana, vam parlar fa poc, però hola, benvinguda, com estàs?
Pues moltíssimes gràcies, encantada d'estar amb vosaltres i que mos acompanyeu en aquest estupend esdeveniment que hem organitzat.
M'acabes de suggerir una pregunta que ni se m'havia passat pas cap, però és que és cert. Per què feis Es Connecta aquí, a Magaluf? Compte'm, Diana.
Pues mira, fem Es Connecta a Magaluf, Mallorca, perquè l'ICIP va voler impulsar un foro, un mercat com aquest, que és inèdit a les Illes Balears, sobretot per la seva dimensió internacional, no? No teníem aquest tipus d'esdeveniment i varen decidir que era una molt bona oportunitat. I varen coincidir amb la Geraldine, que celebrava el seu 100è aniversari. I varen pensar, no només organitzarem per primera vegada a Balears un esdeveniment d'aquestes característiques, sinó que, a més, ho fem de la mà de qualcú que té 9 anys d'experiència. Ja heu vist quina meravella la quantitat de gent, que són uns 400 inscrits de diferents parts del món i de diferents perfils professionals. I l'objectiu de l'ICIP en aquest cas bàsicament és perquè tenim una frontera, deim sempre, no sé com se diu frontera en mallorquí.
Jo crec que frontera, i si no, a partir d'ara li direm frontera.
Que és el mar Mediterrani, no? El mar Mediterrani ens fa singulars, però també mos ha mantingut moltes vegades a la perifèria de la perifèria del sector audiovisual nacional i internacional. Com podríem fer per trencar aquesta barrera? Idò, dur-los cap a Magaluf. Clar. I aquí teniu l'explicació.
I tu no has aturat en tot el dematí? Teniu un stand on crec que ara, bé, asseguda sí que has d'estar, però és el primer moment en què t'aprens un poquet en tranquil·litat.
De fet, us agraeixo, perquè realment porto fent, perquè a més, no sé si ho veus, que duim unes plaquites, diguem que
Balears.
Som de Balears, perquè tots els de Balears són prescriptors en aquest esdeveniment, és a dir, tenim un stand amb 3 taules de reunions que estan fent servir tots els socis de PAIP, que és l'Associació de Productores de les Illes Balears, i els de The Base, que són l'associació que representa el sector dels servis, que són aquests que fan els rodatges nacionals i internacionals que venen a les illes, i efectivament amb un ritme frenètic, reunió, sembla un speed date, però en aquest cas industrial, que és l'objectiu. O sigui, que estem encantadíssims i convidam, perquè això continua aquesta tarda i demà, a que els professionals s'apropin i aprofitin aquesta oportunitat de coincidir amb pues, plataformes, televisions, productors, coproductors, talent...
De fet, avui a la baixa teniu una taula titulada L'indústria audiovisual balear, talent, territori i el paper de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears en la seva projecció internacional. Te repeteix, el que sempre hem parlat amb tu, amb en Pedro Barbadillo, Mallorca, el plató més gran del món. Sí, d'acord, aquí va venir el que som, era que gravava Dia de Palma, Muerte Bajo el Sol, en Peter Ustinov, tot el que tu vulguis, però de manera molt esporàdica. Podria ser una indústria aquí, no?
O ho som. Aquest és el tema. O sigui, aquí al Connecta jo crec que mostrarem que ja tenim una maduresa de 25 anys fent feina a tots els nivells i, a més, a un alt nivell. Penseu que en els darrers anys aquí s'han rodat episodis de The Crown, Mallorca Files, Love Island, entreteniment a nivell internacional se fa a Sant Llorenç des Cardassà. És a dir, tenim un nivell que per ventura no hem sabut traslladar o comunicar correctament, i es Connecta és l'oportunitat per fer-ho. Estem més que sobradament preparats.
A més, jo me'n diria en el Balda, perquè ell que el Vià té molt de paisatges i moltes localitzacions. Jo fa 35 anys, quan vaig començar en aquest món, feia moltes peonades d'elèctric, de runner, d'ajudar a localitzacions, i se paga bé en el personal local, perquè clar, sempre s'ha de merestar personal local en els rodatges, perquè te sàpiguen dur allà on toca, perquè te diguin un bon restaurant a bon dinar, perquè això també ho he fet.
Som de Valeres.
Exacte. És a dir, que no és només que venguin i es que dona feina. El manco, jo, per la meva experiència, fa més de 30 anys, ja vaig estar una sèrie d'estius guanyant dos bés, perquè
sector,
el manco en aquell moment pagaven bé.
Sí, sí, el sector audiovisual és un sector estratègic, és un sector que està demostrat que quan es genera una producció audiovisual d'un parell de mesos, més del 75% de la seva inversió és en altres sectors, no estrictament l'audiovisual, és a dir, genera activitat en el sector del turisme, de l'hostaleria, de la logística, amb cotxes, càterings, la gent quan acaba la feina vol sortir, vol fer coses, i a més dinamitza el sector efectivament audiovisual, on tenim uns grans professionals que, insisteixo, porten molt d'anys adquirint una experiència inigualable. De fet, moltes produccions internacionals, quan arriben aquí, es sorprenen de la qualitat dels tècnics que hi ha aquí, i això és fruit de tots aquests anys fent feina pues, de runners, elèctrics i totes aquestes feines que en el final són essencials i formen part de l'equip d'un rodatge.
El programa Desconnecta diu: Balears ha desenvolupat un ecosistema audiovisual actiu.
Així és.
És com si ja... És a dir, ja som majors, en aquest sentit.
Jo crec que hem complert la majoria d'edat de sobres.
És que per
mentir-me
mallorquí no mos ho creïm.
Mos han de creure, i jo crec que amb esdeveniments com aquests ho aconseguirem. Són una trajectòria ja de dues dècades, més de dues dècades, i per tant, bueno, mos han de creure i hem de saber transmetre-ho. I precisament per això la conferència d'aquesta tarda, que explicam Why i Balearic Islands.
Clar. És això, també és caloratzó, perquè de vegades no sé fins en quin punt també el tema de la producció, de el finançament, tu saps, igual que jo, que trobar finançament per un projecte és el més difícil. Jo crec que el fàcil és...
Passeu-vos per la taula a decidir a qui les estan decidint.
Crec que el fàcil és fer la pel·lícula, fer la sèrie. Crec que el difícil és trobar finançament. Per això de vegades veiem en el començament de les pel·lícules i les sèries el suport de la Conselleria de Cultura d'Aragó, la Conselleria de Cultura d'Andalusia,
el
Ministeri. Clar, aquest és un punt que de vegades molt de creadors és quan intentant de cercar qualcú que els aquí. I per exemple, vosaltres, si CIP, també sou un, feis un poquet de guies. Escolta, tu, has de fer això, això,
sí,
això i això.
Sí, es consulten, no? Que està...
És que això és molt difícil, eh?
Bueno, nosaltres, no sé si vos en recordeu, però l'estiu passat vàrem inaugurar o vàrem crear aquest famós mapa de subvencions. Tu ets una persona que es dedica al món de la cultura, necessites ajuda pel teu projecte, on pots anar? Idò, a la pàgina web de CICIP, allà tenim un mapa precisament per orientar la gent i que sàpiguen on poden trucar per poder dur a terme les seves obres. I en el cas del sector audiovisual, que sabeu que CICIP també recolza, pues una de les maneres era duent cap aquí un mercat com aquest i que cerquin partners i coproductors per als seus projectes.
I avui de matí, ara que no m'ho sap ningú, heu fet negoci, ja t'endús bones sensacions, com a mínim, d'aquesta segona jornada a Vigent.
Jo veig, veig molta activitat. Sí. De fet, he sortit per parlar amb vosaltres d'una reunió a la que vull tornar perquè estaven tots els CEOs de les plataformes internacionals que ens acompanyen en aquest esdeveniment, des de YouTube, HBO, Sky TV, vull dir, està havent converses molt interessants i esperem que donin els seus fruits.
Tant de bo. Qualque rodatge que hi hagi en marxa que me puguis avançar, això no se diu com els actors.
Això ja sabeu que tenim uns supercontractes de confidencialitat que no ens permeten avançar notícies.
Me diuen que dono mala sort.
Ah, sí?
Els actors no en parlen mai. Sí, els actors diuen, tens qualque cosa? No, perquè dono mala sort. Si ho dius, després no li surt. Sí, ah? Això diuen ells.
Ah, mira.
No sé. Diana, no te roben més temps, perquè darrerament parlant molt, i sí, més que parlarem, torna a la reunió, perquè sabem que tens moltíssima feina aquest dia. Diana de la Quadra, la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, i avui tenen aquest connectar que s'està fent amb Magaluf en el Calvià Melià Beach. Té molta feinada. Diana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una mini aturada per publicitat i tot d'una continuem parlant de Calvià com a plató de cinema.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Algun costum abans d'anar a dormir que vos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sols fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel·li Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Falten 17 minuts per la una. Continuaven a Calvià Melià Hotel de Magaluf en aquest Connecta 2026. És una trobada de professionals on s'estan desenvolupant moltes reunions, moltes converses, molt de debats, moltes xerrades sobre temes tan interessants com el futur dels formats de televisió, el format vertical. Ara mateix estan veient a la nostra companya Bàrbara de xarxes fent-nos un vídeo en format vertical. Hi ha sèries que s'estan fent en format vertical per veure-les en mòbil. També hem parlat del dret d'autor, de l'intel·ligència artificial. A qui pertanyen les imatges fetes en intel·ligència artificial? Però el que és indubtable és que es connecta ajuntat a 400 professionals arribats de tot el món avui aquí en aquest hotel de Calvià, i que sens dubte, si com hem parlat en el començament en Sobalda de Calvià, don Juan Antonio Mengual, Calvià s'ha convertit en un plató de cinema igual que la resta de Mallorca, que aquesta sempre ha estat la intenció, és una indústria, com acaba de dir Diana de la Quadra, importantíssima, no només pel cinema sinó també per les infraestructures hoteleres que tenim i la seva oferta complementària. És a dir, podríem tenir encara una baula més a la cadena productiva del nostre principal motor econòmic de Mallorca, com és el turisme. Per això és el nostre Javier Vaqueiro, que és director d'operacions de Medià. Senyor Vaqueiro, benvingut, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bueno, primer de tot, molt bona notícia que se faci un acte com es connecta a Magaluf. I ara, més tard, continuarem parlant de Magaluf, però, de moment, totes aquestes 400 persones que mai havien estat a Magaluf ni a Calvià són aquí avui.
Sí.
Importantíssim.
Para nosotros es muy importante. Bueno, no es el primer evento que tenemos este año relacionado con el cine y con Calvià como plató. Y como referencia hemos tenido el Festival Internacional de Cortos Hechos con Inteligencia Artificial, y esto ya, bueno, pues es como para nosotros un evento súper importante a nivel de que 400 profesionales de muchas partes del mundo hayan venido aquí a tener pues sus contactos y crear negocio, sobre todo porque, bueno, la imagen que se lleven de aquí para sus países y lo que puedan pensar como punto de rodaje o que los próximos series, películas, documentales o lo que quieran hacer como Calvià como referencia, pues para nosotros nos va a venir muy bien.
Això seria un nínxol de negoci importantíssim, perquè un rodatge mou moltíssima gent.
Nosotros con Meliá Hotels International ya tenemos experiencia previa en otros destinos trabajando con Film Commission. Aquí el municipio de Calvià está en la Spanish Film Commission, que también es importante ser el primer municipio de Baleares que tiene esa relación. En otras ciudades, pues Palma ya es una referencia como ciudad de cine, de rodajes. Y Calvià, pues ya hemos tenido unos cuantos rodajes durante esta temporada y demás, pero lógicamente esto para el futuro va a ser como un impulso muy importante.
Clar, abans ho parlàvem a Sobalda. Hi ha paisatge, llocs urbans, bosc, muntanya, platja i sobretot infraestructura hotelera, 60.000 places.
Sí.
Això seria encara... I a més, repetesc, un rodatge de cinema dur... personal amb un poder adquisitiu. I això també és interessant.
Totalmente. Un rodaje conlleva no solo todos los profesionales que trabajan para rodar y para hacer posible la creación de series y películas y demás, sino todo lo que conlleva y lo que trae. También es importante que muchas veces los rodajes, pues porque, bueno, necesitan también un espacio, más tranquilidad o unos destinos que tengan para poder incluir en las películas, está fuera de temporada alta, que eso es lo que hemos visto en otros momentos. Entonces empieza, a lo mejor puede para nosotros ser importante tener los rodajes a principio de temporada, claro, y a final de temporada, igual que tenemos las reuniones de eventos, incentivos y convenciones aquí. Entonces para nosotros la infraestructura está, de hecho ya para estos dos hoteles en los que estamos aquí hoy, en Meliá Calvià Beach Resort, ya tiene unas posibilidades de ofrecer para reuniones muy importante y para los rodajes y para dar cabida a todo esto, pues también.
Bueno, ara fa una estona parlàvem de que som a Magaluf i aquí volia anar. Fa poc en Sobalda vàrem assistir a l'inauguració del passeig marítim, s'estan fent moltes coses. Hi ha hotelers que diuen que ja s'ha començat a notar el canvi, que bueno, aquest nou Magaluf ja és aquí, que ya es imparable.
Sí, el nuevo Magaluf, el New Magaluf, que decimos nosotros, sí. Estamos muy orgullosos, y en particular nuestra empresa, porque fue la primera que apostó por el cambio. Ya estamos hablando desde 2012, con una inversión muy relevante, tanto por parte de la empresa como de socios, y lógicamente la colaboración público-privada ha sido fundamental. También ahora estamos viendo aquí que la colaboración público-público, está el gobierno, está el consejo, está el ayuntamiento, es importante para que esto salga adelante. Y el cambio ha sido pues que de hecho en los últimos años prácticamente diría el 85% de la planta hotelera, de nuestros competidores, pero también personas que trabajan en la hostelería en esta zona, se han renovado, no solo nosotros. Meliá, pues en los últimos años ha invertido cerca de 250 millones de euros en la zona, y el resto de los hoteles también, pues oye, con la tendencia que hemos empezado nosotros, pues se ha visto también reflejado en el resto. Hoteles, y muy importante también la oferta complementaria y el cambio que se ve. Ahora en el paseo marítimo, que está maravilloso, pero ya en el paseo marítimo la tipología de negocios, la oferta que hay de esos negocios ya pues es de una calidad más elevada. Entonces estamos entre todos elevando el producto y el destino.
Entonces... Clar, perquè no serveix de res que un hotel faci tot el que estigui en les seves mans per millorar si l'oferta complementària de davant continua sent aquella, no l'anomenarem, però aquella que no volem, que no mos interessa i que fins i tot fa nosa. Per tant, han d'anar de sa mà, m'imagino.
Sí, bueno, nosotros interesa que el cambio, el concepto de Magaluf, para el cliente que viene ya lo tenga como referencia de lo que es un destino maravilloso, con una de las mejores playas que tenemos en Mallorca, está aquí delante.
Exacto.
En la oferta complementaria pues está cambiando y además es una oferta complementaria de calidad. Los hoteles están renovados, tenemos una planta hotelera de 4 estrellas maravillosa, con lo que, bueno, esto, Magaluf en concreto y Calvià tiene que ser referencia, ya lo es, pero que tiene que ser una referencia de turismo de calidad y de un cambio. Ya no hay que hablar del pasado, ni de lo que se comentaba del destino, ni nada por el estilo. O sea, ya esto es una realidad, ya no es un tema de que ha cambiado, no, ya es un cambio. Y por otra parte, pues también nos gustaría también atraer al cliente en Balear, que sigan viniendo como venían, como me comentabas tú antes, pues de pequeño venía a esta playa, que es maravillosa, la playa sigue siendo maravillosa y además ahora tiene más servicios y más posibilidades de disfrutar, pero esto es todavía una asignatura pendiente que nos queda, pero estamos en ello, intentar que el Balear, la persona que vive en Mallorca, la persona que vive en Palma, la persona que vive en los distintos sitios de la isla, tenga Magaluf como referencia también a nivel gastronómico. Tenemos unos restaurantes impresionantes en la zona, aparte de la playa que todo el mundo conocemos. Entonces, bueno.
O no, tothom lo coneix perquè Magaluf, tu dius, vaig a la platja, fa 2 anys me va passar, uns coneguts van dir, anem a la platja, o bona anar, ho diuen, a Magaluf, dic, a Magaluf, i me diuen, no te pot ni imaginar lo bé que s'està, lo gran que és, lo neta que està l'aigua, i hi ha molt de lloc, perquè Calvià afortunadament no pateix la massificació que pateixen altres zones de Mallorca, perquè per configuració, per ventura, però Calvià no se pateix.
No, de hecho, bueno, no sé si te comentó el alcalde que Calvià també és municipi pionero en control de afluència de les playas.
Sí.
Y puntualmente un día, pues el 15 de agosto puede haber una afluencia como es normal, pero que la ocupación de las playas es una ocupación muy, muy buena, que no se ve esa afluencia desmesurada que se ven a lo mejor en otros calas, aquí tenemos espacio suficiente.
Sí.
Y yo creo que también pues hay que hacer un esfuerzo entre todos para dar a conocer más si cabe, o por lo menos que den la oportunidad para ver cómo ha cambiado esto.
No, però és que és cert. A més, tot està a mà. Totes les platges tenen serveis.
Sí.
Sí, sempre te pot donar un raconet allà, una roca, o no hi tindràs un socorrista. Si ho cerques, ho trobaràs, perquè és molt gran, Calvià. També, però sí que és cert que ofereix moltíssimes coses i que, com que els mallorquins ho hem associat en el turisme, de vegades ho deixem de costat, dir, no, això és per turistes. Dir, no, primer, és que nostre. Primer de tot. I segon, no, és per turistes, no necessàriament. Aquí t'hi trobes, en el nou passeig marítim, és una verdadera virgueria, molt bons restaurants, hi ha hotels que estan amb una estètica que dius, això no pot ser mai dolent, i la platja, com hem dit, que és meravellosa. També, la nova manera de pensar les illes, la nova manera de pensar el turisme, li volíem demanar sobre l'ocupació, de moment, perspectives que té en el seu cas Melià, de cara a aquest nou estiu 2026. Com pinta la cosa? Perquè aquesta temporada ja ha més que començat, perquè som dia de 26
sí, nosotros,
de maig.
Nosotros en esta zona, pues lo que te comentaba, gracias al segmento de reuniones, incentivos, tenemos un comienzo de temporada anticipada. En marzo abrimos, cerramos la primera semana de noviembre. Esta temporada pinta bien. Pero más o menos alineados como venía siendo la temporada pasada del 2025. Es verdad que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre importantes que actualmente pues tampoco a nosotros nos está beneficiando. Bueno, primero porque el conflicto no beneficia a nadie, pero a nosotros particularmente no estamos viendo un gran beneficio de reservas anticipadas ni nada por el estilo. Quizás incluso pues hay clientes que están esperando a confirmar las reservas un poco más adelante de lo que habitualmente se venía haciendo. Las ocupaciones sí que nos están diciendo que vamos a tener un buen año, un buen verano, pero bueno, hay que ser cautelosos porque la incertidumbre al final este es lo que tenemos. Esperemos que el conflicto se resuelva ahora. Lo que pasa es que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero para nosotros, pues bueno, si vamos alineados con lo que está sucediendo ahora, tendremos un buen verano, un buen año.
Però de tota manera, se parlava, Balears pot ser destí refugi de tots els països on ara no fa por viatjar. Però és el mateix perfil de turista el que va a Abu Dhabi que el que ve a Mallorca? Perquè jo, que no hi entenc, crec que no.
Bueno, es un dato sorprendente. Nosotros tenemos algunos hoteles en la misma, en esta zona, o sea, en Magaluf y Palma Nova, que la cuarta nacionalidad, bueno, primero es americana, que anteriormente, pues los americanos a lo mejor no estaban presentes. Es verdad que ahora hay más vuelos, hay una frecuencia de vuelos con Estados Unidos y demás, y también empiezan a aparecer incluso clientes de Emiratos Árabes. Bueno, es un porcentaje pequeño, pero nosotros con la planta hotelera que tenemos, pues aprovechan para venir a la isla, se alojan a lo mejor en distintos...
Claro, para eso es así, son ellos que vienen aquí.
Sí.
Ah, eso está bien, porque yo también turismo.
Pero bueno, son minoritarios y demás. ¿Qué pasa? Pues ahora es un destino refugio. No nos gusta hablar tampoco de destino refugio, porque la realidad es que nosotros ya tenemos nuestros clientes, aquí hay muchísimos clientes repetidores, siguen visitándonos todos los años y nosotros ya somos referencia en ese sentido. Y actualmente, bueno, si la situación sigue como está y no se aclara el conflicto continúa, pues bueno, puede que recibamos unas reservas que no estaban a lo mejor previstas y que el cliente pues dice, bueno, me quedo a lo mejor en una zona intermedia. Clientes que querían ir a la zona de Asia o a otros destinos un poco más lejanos, que se puedan quedar con nosotros. Pero bueno, a nivel general no estamos notando un incremento de las reservas exponencial por este tema.
Has dit una paraula que me recordo quan jo era jovenet, els clients repetidors, aquell matrimoni que van venir de Lluna de Mel, que demanen la mateixa habitació, que ja coneixen el recepcionista, que coneixen el director, que els deixen un present a la habitació. Això encara existeix?
Sí, hay muchas historias. Nosotros además que hemos cambiado la planta hotelera, con todos estos cambios del nuevo Magaluf y las inversiones que hemos llevado a cabo, hay hoteles que han cambiado de nombre, de los nuestros, y los clientes son clientes de años. Quiero decir, hay clientes que llevan viniendo 20 años aquí. Los hoteles cambian de nombre, ellos lo siguen llamando con el nombre antiguo.
Sí.
Y después hay detalles, pues bueno, aquí hay muchísimas anécdotas. Desde que ves a gente fuera del hotel hablando con la pareja, diciendo, oye, ¿te acuerdas este hotel cómo era y demás? Y luego le preguntas y dicen, pues es un matrimonio inglés que vinieron de luna de miel hace 45 años.
Sí, y
ya estaban dudando si el hotel era ese o no.
Sí.
La zona dice, no, este es el hotel seguro. Anécdotas de ese tipo. Y aquí tenemos un porcentaje alto de clientes repetidores, sobre todo los británicos, que suelen ser muy fieles al destino y a determinados hoteles.
Això me sembla, a part de meravellós, me sembla molt romàntic, i coneixen el metre del restaurant,
sí.
També se saluden, i venen
4 o 5 dies en anys, sí, sí, sí. No són el millor client d'aquest restaurant, però se coneixen, se'n recorden d'ells, tal, i Ferrades, me recorden aquell punt romàntic d'aquella Mallorca que per ventura hauríem de recuperar, perquè me sembla molt xudo, molt maco.
No, además hay anécdotas, pero que todo tiene que ver con que nosotros también, en nuestros colaboradores, hay trabajadores aquí que llevan trabajando en el mismo hotel durante, claro, 45 años. Claro. Este año haremos algunos premios y algunas jubilaciones de gente que lleva 50 años trabajando aquí. Wow. Cuando antes se podía trabajar un poco antes de los 16 años.
Sí, incluso, sí, sí, sí.
Pues
sí.
Claro, estos clientes han ido creciendo ya de edad y a la edad adulta y su época laboral en estos hoteles, y claro, imagínate los clientes que llevan yendo pues año tras año durante 30 años, pues claro que se dan abrazos con cariño, le preguntan por los hijos, le enseñan las fotos de los nietos, y eso es maravilloso también. Esa parte todavía se conserva y que se conserve por mucho tiempo.
Y como mallorquí, y seguro que molts de nosaltres oients estem molt contents, perquè és una imatge tendra, entranyable, xula, romàntica, i que te fa brevetjar de dir, som mallorquí. Aquesta, sí, gent, sí, ve cada any des de fa 40 anys, sí, perquè, sí, se varen casar, varen venir de lluna de mel, me sembla meravellós. Javier Baqueiro, cap d'operacions de Medià, que hagi molt bona temporada, que se facin molt de connectes i que se facin molt de rodatges de cinema, que és del que parlàvem avui aquí, perquè això és un nínxol de negoci molt important, que tant de bo el poguessin tenir pràcticament com a segona alternativa en el motor econòmic. Sí. Sense llevar-vos cap mèrit, però és que és complementari, o no?
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies, senyor Baqueiro. Salut.
Bon dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra ahir a la barriada de Pere Garau a Palma ha alegat que va actuar en legítima defensa. Avui, agents de la Policia Nacional fan la reconstrucció dels fets en presència de l'arrestada. Al carrer de Gabriel